És l'hora de mossega la poma. Benvinguts al programa 277, l'episodi 22 de la novena temporada. Avui parlarem de Make It, un nou projecte que uneix Arduino més Scratch, i ho farem amb dos dels seus protagonistes, en Ferran Fàbregas i en Jordi Binefa. Netflix cap a les VPNs, no a la dictadura de les restriccions per països al contingut de sèries i pel·lis. Tot i que tenim dictadura pagant.
Suposi que l'escapa.
L'escapa capades.
Les està capades.
Capades.
Vale. I allò de el DNS que fem nosaltres?
També ho han capat. I d'això vull parlar, i a més vull queixar-me de manera contundent del
servei tècnic. Deixa d'estar, Vitor Rengui, a cagar a la platja, ja s'enteraran.
Però,
si ja, no ens volen deixar pagar, no ens piratagem.
No, pues, sí, però abans de... Això ho parlem a la tertúlia.
I cuidado, no feu servir Transmission.
Malware Randomware detectat per macOS 10. En parlarem i us donarem els enllaços per detectar si esteu infectats i com resoldre-ho. I ja ha arribat la Raspberry Pi número 3. Una Raspberry Pi que té un mòdul que fa de tot.
Fa
caqueta i tot.
Ja fa caqueta i popó, sí. I tot.
Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
A Mossega la poma conversem de forma desacomplexada i dispersa.
Ara és desacomplexada?
Sí, mira, se m'ha sortit així. De tecnologia i moltes coses més. Avui fem Mossega la poma, i no seria possible obtenir aquest programa com s'obté cada setmana si no fos gràcies al nostre control tècnic, el senyor Sergi Perucho, amb la seva veu de robotito característica, codirecció...
Aquests lacassitos que es pren li fan sí. Una veu especial.
Codirecció, postproducció, dissenyador, super friki del Divi Theme for WordPress, sí, el senyor Marc Alier.
Bones.
Producció, codirecció i direcció que us parla en Tomàs Manzanares. Avui també absent està el Dani Amo, que no el tenim per aquí, el Carles Caño, esperem que arribi al temps de propostes.
Tenen que arribar pels Skypes i aquestes coses.
Aquestes coses que són complicades. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la poma a les seves respectives graelles. Avui de forma especial als amics, oients, equip tècnic i responsables de Ràdio Televisió d'Andorra, Ràdio Nacional d'Andorra i l'equip del programa Els Becaris. Per cert, bueno, ara parlarem.
A la Mèrie en Xavi.
A la Mèrie en Xavi. També una salutació als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Escriviu-nos a podcast, a Petito, al que vulguis, @mossegalapoma.cat. Si voleu emetre gratuïtament aquest programa, és un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres. Marc, estic molt content.
Estàs molt content?
Sí, ja t'explicaré per què. Ahir dilluns, em vaig trobar en Josep Ruano.
Que raro, no?
El CEO de Capside, sí. Raro perquè viatja molt últimament i no el trobo gaire. I em va dir, Tomàs, t'haig de felicitar pel programa de la setmana passada.
A mi també m'ho va dir, que li va dir. Sí, sí. M'envia un WhatsApp i em va dir, molt bé, Mossega.
I a més vaig coincidir amb el Ludo, cosa que no passa mai.
Això està molt bé. Jo estic molt content avui perquè m'estic encarregant ja del disseny gràfic, el disseny de funcionament del blog. Hem estat canviant algunes cosetes, si entreu veureu que hem canviat, hem posat les fotos en un altre lloc i coses. I també estic molt content perquè estem fent hi ha una gambarrada que està funcionant a Twitter que m'agrada molt. I és que, sabeu que una de les coses que hi ha és que hi ha empreses d'aquestes que en diuen Big Data o Big Patata que es dediquen a agafar i a investigar tot el que passa per Twitter i fan grafs i fan coses i identifiquen grups i tendències i coses, i bàsicament hi ha una tendència que ara és putejar aquesta gent. I llavors el que hi ha és, hi ha, corren unes quantes cadenes que bàsicament és, jo envio un tuit i tu fas com un retuit d'aquests amb comentari, fent un comentari sobre aquest tuit, i llavors això s'allarga indefinidament.
El primer que vaig veure així, vaig pillar com 60 abans d'ahir, això és cíclic.
Jo vaig pillar a la quarta.
I això modifica l'analítica del Big Data.
Clar, perquè qui està agafant fent coses d'aquestes es dediquen a agafar i a fer grafs i arbres, i al moment que aquests arbres tenen unes profunditats superbèsties, els algoritmes deixen de funcionar bé perquè es comparteixen en problemes així, no sé si eren els NP complets o problemes superxunguis, i s'ha de putejar la gent que fa Big Data. Jo crec que són el mal i se'ls ha de putejar.
Ja sabeu, si voleu fer això que diu el Marc, o senzillament contactar amb nosaltres perquè sou persones humanes o sou emissores de ràdio i voleu emetre aquest programa gratuïtament, contacteu així amb nosaltres.
Cu- Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per Comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Bé, ja fa un temps l'amic Pau Nin, el nostre mestre robotito, que l'hem tingut sí, a vegades aquí a Museu de la Poma, ens va parlar de Make It, una iniciativa catalana encara a Indiegogo que ja ha aconseguit els fons necessaris per ser una realitat i que uneix el hardware d'Arduino amb el llenguatge de programació Scratch, un llenguatge adreçat a l'aprenentatge de la programació i, per extensió, al món educatiu. Per parlar-ne de tot plegat, ens acompanyen en Ferran Fàbregas i en Jordi Binefa, els pares de la criatura. I Jordi, Ferran, benvinguts a Mossega la Poma.
Moltes gràcies.
La pregunta va als dos, eh? Contesteu qui vulgui o us matxaqueu. Bueno, feu com nosaltres, que ens anem matxacant i no així el públic, si us ho posem difícil, mira, aquestes coses que passen. Primera pregunta. Abans de parlar de Make It, què feu vosaltres per guanyar-vos les garrofes, pagar la hipoteca i aquestes coses que passen?
Doncs jo personalment sóc enginyer informàtic i...
D'on veniu, per això.
Exactament, informàtic i em dedico a la programació ara mateix per guanyar els diners.
Ah, està parlant en Ferran, eh?
Sí, perdoneu, estic parlant en Ferran. Exactament, em dedico a la programació. Realment estaria molt bé poder-se dedicar només a aquestes coses, però ara mateix és complicat.
Ferran està també ficat en el moviment Makers, que no sé ben bé què és, però que sona molt com lo de life hacking que fem a Z-Testers. Fan coses molt rares i ho fan de nit, no? I
pots fer-ho de dia també.
Bueno, pots fer-ho de dia si no tens una altra feina que t'ocupi tot el temps.
I està convidat a venir pròximament a Mossega la Poma per parlar d'això i per extensió.
Si llavors no parlem de Makers avui.
No, avui només parlarem d'Arduino.
Avui no podem,
Bueno, si vols una miqueta.
Bueno, explico una miqueta, que és això del Maker, així acalentem el proper programa que vinguis.
Sí, home, doncs, bueno, com una cosa que crec que queda bé dir-ho és d'alguna manera és que els makers serien com els artesans del segle XXI, no? És a dir, que barregen les antigues tècniques de reconstruir les coses, d'elaborar-les, de reparar-les, però afegeixen un component tecnològic. És a dir, no només és la fusta...
Bueno, com el Marc amb Aprendiz de Luthier.
Que estic fent guitarres elèctriques. I em va passar, fa uns 4 anys, i no ho havia passat, perquè era de software també, soc enginyer informàtic, i era de software, i bàsicament el que fas és coses que van del teclat a la pantalla, i és un dia de cop i volta tens ganes de fer coses amb les mans, i de fer servir coses com martells. De fet, tinc el martell del meu avi,
que és de Thor. Tu l'has vist allà a Thor?
No, però tinc el martell del meu avi, que és un martell que deu tindre com 70 anys i algunes eines que té ell, i després doncs faig servir això, doncs també soldadors i coses d'aquestes.
Sí, exacte. La gràcia és, jo, el que personalment a mi em motiva és el fet de poder barrejar, és dir, a mi m'agrada la tecnologia, però alhora no quedar-se només en la pantalla trobo que al final és una mica avorrit. Llavors, poder transformar coses informàtiques en coses reals que es mouen, que fan coses, que interactuen, que tenen...
Era un problema, perquè tu i més o menys som de la mateixa quinta, i quan n'apreníem, bàsicament, si volies agafar i interactuar amb màquines, havies de passar això doncs, per controladors 80-85, sí, programar-los en semblador, i era molt xungo, i en canvi ara tenim altres opcions, no? Això ens obre una mica la porta...
A parlar amb en Jordi, que realment és el pare de la circuiteria, per entendre'ns, eh? Jordi, tu què fas?
Hola, sóc en Jordi Binefa i actualment pago la hipoteca sent professor de cicles formatius a l'escola de jesuïtes al Clot. De fet, la meva formació...
Ets un Carles Canyo. Espero que no expliques el que ho dic tan dolent, sisplau.
Ho procurarem. A mi m'agrada sempre reivindicar que vaig començar estudiant l'FP d'electrònica i després doncs, vaig fer l'enginyeria en telecomunicacions, la tècnica a la Salle, i la superior la vaig fer aquí al campus nord. I vaig començar a fer classes precisament per poder pagar la universitat. I la meva vessant és, per les tardes faig professor de cicles formatius i pels matins faig d'enginyer, faig projectes, i molts cops doncs barrejo doncs el tema d'enginyeria doncs per fer fàcil l'aprenentatge dels meus alumnes.
Les dues coses lliguen amb el projecte que heu fet, que és el projecte Make It. Ell ho ha explicat així per sobre, però si voleu explicar una miqueta més en detall, perquè aquí tenim una placa vermella que veureu a les fotografies del programa.
És el vermell, m'agrada, és un color
les,
molt maco,
sí, no, i queda molt xula la placa. A les show notes trobareu els enllaços perquè encara està oberta, encara podeu aportar diners, sí, a la promoció que esteu fent a Indiegogo per aixecar capital, i a més a la pàgina d'Equip.
Jo m'apunto segur.
Sí, perquè per aquí han circulat molts Arduinos. Aquest és un Arduino especial. A veure, què té?
Aviam, per començar, porta un Arduino Nano, que és un Arduino que, malgrat ser més petit que l'Arduino Uno, té dues entrades analògiques més. És a dir, té més prestacions a una mida més petita. I això és fruit de que de fa temps fèiem servir unes plaques d'Atronics.cat, que és diguem-ne allà on faig jo aquestes plaques, i l'escola de jesuïtes Bellvitge doncs utilitzaven aquestes plaques modulars. Llavors un professor de jesuïtes Bellvitge em va dir: escolta'm, el que vull és tenir totes aquestes plaques amb una de sola. Llavors aquest estiu, allà al juliol, ens vam reunir, vam decidir com hauria de ser la placa, i al setembre ja teníem un primer prototipus funcional. I enguany s'està fent servir doncs a jesuïtes Bellvitge doncs aquesta placa a segon i quart d'ESO, i a l'escola del Clot la fem servir per fer cicles superiors d'informàtica i de robòtica.
Ja ve muntada, m'has ensenyat abans elements que directament s'enganxen, com un potenciòmetre, com un joystick.
Sí, de fet és opcional. És a dir, de fet, el disseny està fet amb doble raster, això significa que es poden posar components per automatitzar la fabricació, o els mateixos alumnes poden comprar els components i els poden soldar directament. De fet,
o treballar amb la breadboard per fer prototipos.
També. I
la idea seria no utilitzar breadboards. La gràcia d'aquesta placa és que et permet fer projectes, ni que sigui a nivell inicial, directament connectant els components que venen amb el kit a la placa sense utilitzar breadboards, perquè el problema de les breadboards ens trobem moltes vegades és que els nens, quan ho fan servir, amb tots els cables que han de posar, se'ls hi cauen els cables, se'ls hi desmunten. Llavors la idea era fer una cosa que tu puguis transportar i puguis portar a l'escola o puguis portar a algun lloc sense que quan arribis se t'hagi desconnectat un cable o endollis allò i no funcioni res. La idea era aquesta.
El kit està molt bé perquè el kit conté la placa base i tot de coses, exacte, tots els components aquests que ja estan pensats per no haver de que hi hagi molts cables per allà donant voltes, sinó perquè s'enganxin i es treguin.
Sí,
no?
Però quan dius això de l'ego, la idea és que en el fons és modular i és molt senzill de fer servir i no fa falta posar cables, però és tan flexible com un Arduino, perquè si tu penses amb l'ego acabes pensant en coses que són tancades entre cometes i que has d'acabar amb components de l'ego i sempre acabes sent lligat a una marca, val? Que és el que et dona o Little Bits, per exemple, productes que estan molt bé però que t'obliguen a seguir el seu camí. Llavors,
sí, esclar, tens totes les eines d'ells, per exacte, molt flexibles però que siguin, al final sempre
són les seves eines. En canvi, aquí tu estàs treballant amb la placa és open hardware i pots treballar amb qualsevol
cosa. Tot i que hi ha una llibreria per impressió 3D que el que fa és que compatibilitza l'ego amb altres jocs de totxos de plàstic i Little Bits i coses així.
Correcte, el mateix Scratch té també la possibilitat de connectar-se al Lego Widoo. És a dir, pots connectar amb via USB el Lego Widoo i amb l'Scratch es pot treballar.
Heu parlat que això estava adreçat inicialment a cicles formatius. De quina és la idea, no?
La idea d'aquesta placa és per alumnes d'ESO. És a dir, perquè per fer fàcil, molt fàcil. Per exemple, ara mateix aquest professor, el Joaquín Ferrero de Bellvitge, utilitza els alumnes de segon amb aquestes plaques per fer maquetes i a quart d'ESO les solden. És a dir, són els mateixos alumnes que poden soldar-les. Com és una placa molt versàtil, i a més hem afegit uns busos de comunicació per fer-ho compatible amb altres plaques que hi ha al mercat, es pot utilitzar també en cicles formatius. I, de fet, fent comunicacions industrials de robòtica, fent servir aquestes plaques.
Jo reivindico la electrònica com una manera molt interessant d'arribar a la informàtica. ¿Vale? Ho dic perquè jo vaig tenir la sort de ser radioaficionat. Aleshores, en aquella època, els morses els fèiem nosaltres amb baquelites i els integràvem, posàvem una caixeta i posàvem un picapinyons, que és el pic aquest d'això, i a dintre anava un condensador, anaven unes resistències, un disseny que estava prefabricat, que el tenies que redissenyar tu, i portava un xip 555 que feia una ona quadrada, no sé si us en recordeu. Bueno, per què explico aquesta anècdota? Perquè a mi això em va fer canviar intel·lectualment, o sigui, a nivell cognitiu, em va fer canviar o sigui, vaig comprendre el funcionament intern del món informàtic, no? dit així molt simplement. Jo ho reivindico, i l'Arduino i la Raspberry han tornat a donar, i afegit a el que explicaré ara, han tornat a posar en valor aquest tipus de formació, que és un tangible, tornem al make it. Per què és important l'Scratch? On apareix l'Scratch amb tot aquest disseny?
Abans, com a prèvia, has parlat del 555.
Sí.
M'agrada sempre recordar que és gràcies a que l'home va anar a la Lluna que es va fer aquest xip.
I sí?
Va ser,
no sabia, això,
precisament un retorn social que va tenir, doncs, aquella morterada que van invertir els americans per anar a la Lluna.
Ah, doncs el 555 ve d'aquí.
Sí. De
l'Apolo. És un xip, el 555, perquè és que no sapigueu.
I llavors, quan parlaves de que l'electrònica és una manera d'entendre fàcil la informàtica, precisament nosaltres fem servir a primer de programació, a cicles sumatius, doncs aquestes plaques per fer més fàcil i més entenible i més arribable la programació en C. Llavors nosaltres, per començar, l'algorísmica, comencem, igual que fan a l'MIT, doncs Scratch. L'Scratch, doncs, és un llenguatge molt senzill pensat per nens, però hi ha estructures bàsiques que són fàcils d'entendre. Després, amb el mateix Arduino, hi ha l'ArduBlock, que va igual que l'Scratch i que genera codi automàticament. Per tant, els alumnes poden veure directament aquests blocs, els poden veure en codi directe.
I després tens el C directament.
Correcte, sí. Que tècnicament es diu processing, però no deixa de ser una cosa entre el C i el C++, perquè té objectes, però poquets objectes.
És un... Sí, està bé, és una bona política. Sí. Si arribar a C++ és sempre una mala idea.
Sí, però tothom que, per exemple, fer una comparació de cadenes, doncs les fas amb C++.
Sí, esclar, és molt més fàcil.
Molt bé. Llavors, avui mateix, per exemple, a l'escola tenim un concurs de robots de sumo i robots seguidors de línies, i fan servir aquestes plaques. Els alumnes es compren doncs, per internet tot el material, se'l munten ells, i d'aquesta manera, doncs, aprenen a programar.
Sí, i concursos com els que van muntant aquí el fill d'en Ferreter.
Sí, me'n recordo fa molts anys.
Aquí en l'A4, aquí al costat, aquí sota.
Correcte, sí.
Una falca i seguim parlant amb en Jordi Amparra.
Minuts Mosseguis és una extensió del contingut del podcast sense periodicitat establerta, que recull un únic tema en detall i tractat en forma de conversa amb els oients del programa. Trobaràs Minuts Mosseguis en el mateix canal del podcast del programa setmanal de Mossega la Poma. Anima't a participar.
Amb en Ferran Fàbregas i en Jordi Minefa a l'estudi parlant d'Arduino i d'Scratch. Scratch per Arduino, m'heu comentat que va néixer al CityLab de Cornellà, no?
Sí, exactament. És un derivat del Scratch original que va néixer al CityLab de Cornellà. I la gràcia és que et permet utilitzar el mateix mètode de blocs que l'Scratch per controlar directament
els mòduls, no?
L'Arduino. Llavors, la placa que hem construït, la gràcia que té és que d'alguna manera té mapejats tota l'estructura de pins que ja et porta l'Scratch, llavors sense haver de fer cap protoboards ni tenir cap mena de connexió complexa, permet controlar els dispositius des d'un sistema de blocs com l'Scratch.
Això facilita molt la programació, ho pots fer molt al nivell, no?
Exactament.
I diguéssim que és un punt d'iniciació a la programació.
Sí,
és el que parlàvem abans.
Sí. De fet, perdó.
Digues.
L'Scratch està fet amb tecnologia Flash, i per això a Berkeley tenen, diguem-ne, doncs, la rèplica, que és l'Snap. De fet, al CityLab de Cornellà han fet tant l'Scratch for Arduino com l'Snap for Arduino. L'Snap té l'avantatge que es pot ensenyar objectes en programació, i aquesta gent del CityLab té contacte directe amb l'MIT i amb Berkeley i fan aquests derivats per poder controlar.
Sí, perquè hi ha l'equip d'en Ramon Sangüesa, em sembla, que de fet
van visitar, i de fet es van sorprendre els del CityLab de que funcionés amb l'Arduino Nano, perquè no ho havien provat mai. Van portar-los la placa i dir, ostres, també funciona amb l'Arduino Nano.
Està clar que si ets informàtic, doncs, òbviament tens un pas avançat, si és professor o mestre de tal, però jo crec que és aquest nivell, que és molt conceptual, perquè pots jugar a fer coses, en el fons és una estructura modular de peces d'una banda, i per l'altra és una programació que ha molt al nivell, és molt conceptual, ho pots fer molt fàcilment. Jo crec que és també, no només per la formació reglada, sinó per un joc entre pares i fills, poder-ho fer a casa. No sé a quines edats es podria començar això.
Tècnicament de 7 a 17. De fet, aquest
de 7 a 17. Jo en tinc un de 6 que estem començant amb el Lego tècnic i estic esperant això, però, clar, perquè soldar i tot això ho deixarem per més endavant. Clar. Però ja és, forma part del meu plan maligne de començar-li a...
Per exemple, amb aquest kit podries començar sense que hagi de soldar res. La gràcia és que sense ni prototipar ni soldar podria començar a fer els seus primers experiments senzills sense el món de l'electrònica, per exemple, sense fer res més.
Per exemple, quins blocs, per posar exemples, quins blocs què podríem fer així fàcilment, quina podríem posar? Podem posar motors, i podem posar actuadors, i podem posar sensors LED, i podem posar llums.
La placa està pensada perquè directament hi puguis posar un joystick com el de la PlayStation, en el que tens dos eixos i tens també que pots prémer el mateix joystick, pots també enganxar directament un brunzidor perquè faci soroll, dos servos, que això és una cosa que s'ha de dir, l'electrònica aquesta permet que l'Arduino porti dos servos. Habitualment, si els connectes directament, l'Arduino es fon. Llavors tenim aquí un disseny fet amb uns diodes Schottky que ens permet que podem, sense alimentar més enllà de l'ordinador, controlar els dos servos. Tens una entrada de temperatura, un LM35, tens una LDR que és un sensor de llum, un potenciòmetre, i després també tenim els pins d'entrades que es poden connectar sensors com ara relés RID, per exemple, amb imants, i les sortides es poden controlar motors, o sigui, pots anar perquè vagi motor endavant o endarrere, o relés.
Té algun mòdul per connectar-se amb alguna cosa per Bluetooth o alguna cosa així?
Tenim precisament ja dintre del bus, que és un connector de 8, hi ha una placa d'electronics.cat que permet posar un mòdul Bluetooth. Llavors, de fet, els meus alumnes amb l'App Inventor fan una petita aplicació per poder-se interconnectar, perquè el Bluetooth, a fi de comptes, és com un cable de transmissió i recepció que està a l'aire. Llavors, amb l'App Inventor és molt senzill comunicar-se i es posant aquest mòdul es pot fer.
O sigui que, per exemple, es podria agafar això i posar sobre d'un cotxet de Lego amb un motor, posaria això sobre, una bateria que alimenti això, i controlar-ho des del mòbil.
Correcte. De fet, els alumnes, quan comencen a muntar el seu robot, el que fan és, amb l'App Inventor, és controlar i verificar que tot el maquinari funciona perfectament. És a dir, per saber si és un problema seu de programari o si és realment un problema de maquinari. Fan servir això per provar-ho.
Deies dir alguna cosa, Jordi?
No, justament el que comentàvem abans, la idea és que comences com si fos com un Lego, una idea molt senzilla, però no estàs limitat, sinó que realment estàs fent servir un Arduino, que és per a qualsevol cosa. Tu pots fer servir qualsevol sensor, qualsevol actuador, qualsevol cosa que pugui funcionar amb Arduino, és dir, pràcticament qualsevol cosa que hi hagi, el pots incorporar.
Això pot créixer, no s'acaba.
És a dir, tu, al principi t'ho posem molt fàcil perquè amb els components més bàsics tu puguis començar sense dificultat, però no hi ha cap limitació.
Et pots complicar la vida.
Tu et pots complicar la vida que vulguis. A partir, clar, si tu vols posar motors, si vols posar llums, ja és una mica, doncs poses, és el teu problema, tu pots avançar.
Hi ha una cosa que és important saber, des que l'Arduino funciona a nivells de tensió que són de 0 i 5 volts. En canvi, la Raspberry Pi, per exemple, que és molt popular, funciona a nivells de 3,3 volts. De fet, fa un parell d'anys, o una mica més potser, van dissenyar una placa per la Raspberry Pi per fer compatible de manera bidireccional els nivells de tensió de l'Arduino amb la Raspberry Pi. De fet, si aneu a la pàgina electronics.cat, podeu veure allà aquests mòduls, que tot és maquinari lliure, i qualsevol pot agafar aquesta informació, se la pot baixar i se la pot fabricar per ell mateix si tenen uns mínims coneixements d'electrònica. Igual que aquesta placa és maquinari lliure i, per tant, qualsevol persona que sàpiga una mica la pot modificar i adaptar a les seves necessitats.
Jo em confesso un ignorant això del hardware lliure, del maquinari lliure i low cost a sobre, no? D'això. Com funciona, Marc? Perquè nosaltres hem parlat molt de software lliure, és marca de la casa, però amb el tema de hardware lliure
al final
és la mateixa idea.
Bueno, estem parlant de que el software són instruccions de text, en aquest cas estem parlant de diagrames i dibuixos.
Dissenys, però, bàsicament estem parlant de dissenys.
Dissenys. Cosa interessant. Ara imagina't, jo agafo i faig un Mazinger Z, un robot assassí fantàstic que jo vull construir i vull agafar i vendre'l. I el vull vendre. Com ho faig perquè em fabriquin aquest robot assassí? La circuiteria del robot assassí. Jo m'encarrego, ja tinc la meva impressora 3D per construir un robot d'adamantium que
pugui... Com ells ho fan? Ho envies a fer a Xina?
Exacte.
Sorprenentment, si vols vendre-ho a nivell comercial, el més car no és l'electrònica, sinó que són els certificats per verificar que compleixes les normatives
europees i tot això.
Correcte, d'emissió i de recepció, que són caríssimes a aquest país. És a dir, per exemple, l'AB Plus fan proves, jo de fet he homologat molts productes d'electrònica i els preus és gairebé encara és moltíssim més el tema de l'homologació que no pas el preu que...
És fortíssim, o sigui, ni el disseny, ni la fabricació, ni el transport, ni, o sigui, el pitjor el més
és
car,
anar a P+, a la P+, són els de la ITV, per entendre'ns,
a la ITV,
i que viuen
d'això
i
d'altres coses,
sí. Sí, sí,
vull
sí,
dir, amb el que cobren poden viure molt bé. Sí, sí.
Que heavy, és que flipo.
En tot cas, com dieu, fem servir, per fer aquest disseny, hem fet servir el KiCad. El KiCad és una eina que és...
Perdoneu, sí. Aquesta gent són aquests que van certificar que els Volkswagen no emitien gasos perillosos, eh? Perdona, sí, seguim estar.
Però per ser honestos, i es van fer-ho bé. És a dir, la gent de Volkswagen el que feia era que el microprogramari, el que diuen el firmware, doncs el van adaptar perquè quan el cotxe estigués quiet, doncs va fer totes les proves. Per tant, honestament, aquesta gent va fer les proves.
Va fer les proves bé. I les nostres proves les passa. Però llavors, a veure, llavors deixant de banda, o sigui, hi ha una part que és l'homologació aquesta CE, sí, que has de passar per AP Plus o per alguna altra empresa d'això, que ho pots fer qualsevol país al CE, de fet, no?
Sí, i també sí, tens que, depèn del tipus de producte, pots autocertificar. És a dir, no és el mateix fer un producte incendi on hi ha vides humanes en joc que fer doncs, una joguina. És
una
dir,
joguina.
És diferent. L'exemple típic és allò del minipimer, no sé com es diu,
sí,
en general. Mm. Jo quan era petit me'n recordo que la televisió, quan es fotia en marxa minipimer, sortien ratlles. És a dir, estava emetent. I a més, si la senyora posava el minipimer dintre de l'aigüera, s'electrocutava. Evidentment, per això, hi ha una sèrie de normes on es fa impossible doncs, que això passi. I a l'inrevés, que no sigui interferit. És a dir, que si hi ha interferències, doncs que segueixi funcionant igual. I tot depèn del nivell d'exigència del producte. Si és una joguina, no és el mateix que una cosa...
De fet, la meva emissora de ràdio, de ràdio aficionat, feia les mateixes interferències a la tele que una minipimer. Eren amb temes d'harmònics i espúries.
Llavors, deixant davant de la certificació, jo ara vull que m'ho fabriquin, com ho tindria que fer? I quins costos podríem tenir?
De quina quantitat parlem?
100 unitats.
100 unitats, no, això no seria comercial, és a dir, per tant, l'opció seria agafar mòduls ja prefets. Ara mateix, afortunadament, tenim a internet un munt de mòduls i modulets pensats per fer 40.000 funcions, a més, amb biblioteques perquè l'Arduino els pugui controlar, o una Raspberry Pi, o qualsevol cosa, com una BeagleBone, qualsevol cosa que sigui similar, i això seria el més correcte, agafar mòduls i fer com una mena doncs, de Lego, de Frankenstein, d'una placa.
I si parléssim de 10.000?
Si parléssim de 10.000, llavors és interessant que ho facis tu directament, és a dir, llavors agafar l'electrònica, fer-te el teu disseny, és a dir, i llavors estem parlant d'una altra cosa, perquè els costos són molt elevats. El que ens permet avui en dia el mercat actual electrònic és que de manera molt senzilla i molt barata puguis fer coses. Mm-hmm. De fet, això és un avantatge per als meus alumnes. Els alumnes poden comprar-se, jo els hi dic el preu, escolta'm, tot plegat és mig cubata, perquè així ho entenen millor. És a dir, llavors, si és mig cubata, escolta'm, vol dir que tu t'ho pots pagar també.
Hòstia, un quart de gin tònic, tu.
Un quart de gin tònic.
Però la cosa és que si vols fer la placa, si són per poques unitats, al final el que hauràs d'acabar fent és a Xina. És a dir, hauràs d'enviar l'esquema a... Bueno, a Xina o als Estats Units també.
Jo tinc una mica agafat i he fet la protoboard, he enviat el prototipus...
Sí,
i...
sí,
o a Catalunya també,
sí, però
altres preus.
Sí, clar, la diferència és que per poques unitats, si fas el que estàvem comentant, si tu fas 10.000 potser et surt, no és molta diferència per nivell de transport, ho pots fer aquí. Però si vols fer poques unitats, com normalment no estem a nivells empresarials per fer milers i milers d'unitats, no et surt a compte produir-ho aquí i estàs obligat, vull dir, no és que diguis no, passo i em vaig a fer-ho a Xina, però estàs obligat pràcticament a fer-ho fora.
El cas és que des del punt de vista d'emprenedors algú pot agafar i pot dissenyar un circuit amb Arduino o utilitzant la vostra eina i pot provar el seu negoci, pot provar a veure si això és d'utilitat.
Exactament.
Pot parlar amb els clients, trobar un mercat i en el moment que té el seu mercat es pot gastar els quartos per certificar i produir a Xina. I el cost d'entrada i de saber que el negoci és viable és molt baix.
És com les impressores 3D, Marc. Això és genial per prototipar.
Ha baixat el nivell
no?
del software.
És la democratització una mica de tot el tema del maquinari. És a dir, hem arribat a un moment on potser era, abans fa pocs anys, potser fa menys d'una dècada,
era un mercat que
només eren les empreses gegants que podien fer això.
Hi havia com unes barreres d'entrada.
Exactament.
I ara han desaparegut.
I ara tu, qualsevol persona, amb un cost mínim, pots fer un prototip que era inaccessible fa uns
una
anys.
Prova de concepte que diu en anglès, un proof of concept.
Sí, sí, tens un prototip.
I de fet,
perquè això abans podia ser $10.000 o...
Eren una milionada i ara pots fer-ho...
Et poso un exemple pràctic, si vols. És a dir, ara un client que es dedica a fer pantalles, és a dir, el Viral, que està a Sant Hipòlit de Voltregà, va demanar doncs, fer un projecte de pantalles robotitzades, pantalles que pugen i baixen. Són gent que posa aquestes pantalles doncs, al Senat Mexicà, al Parlament Europeu, i em van demanar fer una cosa concreta. Vaig agafar un Arduino, una Raspberry Pi, i en molt poc temps ja tenia la flor de concepte. Per tant, el seu cap, el seu client, ja podia veure allò com funcionava. I un cop es va validar aquella idea, llavors es va fer bé. És a dir, es va fer, doncs...
un circuit especial per ser específic.
Es dissenya el circuit ben parit, i es porta a producció, es produeix en massa, se certifica, etc. Sí, sí.
Anem avançant l'entrevista perquè queden molts poquets minuts o un minut. Nous passos, marxeu a l'MIT, no? Què aneu a fer per allà?
Sí, doncs,
passa fred.
Bueno, no, serà a la vostra, serà la vostra.
Allò, sí,
la no, no, però vam presentar la placa a una, a la conferència de Scratch que es fa a l'MIT i bueno, ens van acceptar la proposta i anirem allà a explicar com funciona la placa i a fer una presentació de la placa. Sí, sí, és una bona oportunitat que tenim, que realment demostra que
té valor,
hi ha un interès, un interès amb la placa, sí.
I les properes evolucions del Make It és, crec, d'anar afegint nous microcontroladors, no?
Sí, bueno, ja hem comentat diferents opcions, com substituir, per exemple, l'Arduino per altres microcontroladors més potents, com l'SP8266. I també
aquests potser... en saben de màrqueting, eh? Dius, per què dir-te Arduino quan et pots dir SP8266?
Són xinesos, eh?
Exacte.
Sí, no, no, realment tenen menys capacitat de màrqueting, però fan bons productes.
Sí, 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 sí.
Han rebentat el mercat del tot, sí, el que és el wifi, és a dir, ara mateix, si abans era un xip de 15 euros, ara per $2 tens el xip, és a dir, han rebentat el mercat del wifi.
Bueno, ara també tenim la Pi0, que la Pi0, que també per $5, que crec que és una bona. Ara no costa molt trobar, estan totes esgotades, però realment és una placa que també pot trencar el mercat,
és una Raspberry Pi en petit.
Exacte, és una Raspberry Pi en petit, però clar, un preu
$5.
Pensa que allò no és un microcontrolador, és un PC. És a dir, que és molt diferent, és a dir,
per $5
és un microcontrolador.
Tècnicament sí que és un microcontrolador, però actua com un ordinador.
Exactament, és a dir, en el fons tu instal·les un Linux, pots connectar, té una sortida mini HDMI, USB.
$5.
$5, tu això pots enxufar-lo a la teva tele amb una
sí, pot ser un NAS, gairebé.
Allò ho connectes, sí. I tens la tens un ordinador funcionant per $5 a la teva televisió.
Sí. Molt brutal. Ferran Fàbrega, Jordi Binefa, moltes gràcies per haver-nos explicat el projecte de Make It, d'Arduino més Scratch. Us convidem a quedar-vos la resta del programa. Anem avançant perquè avui tenim molta informació que ve darrere de la falca d'afiliats i abans de la tertúlia.
Tens dues formes d'ajudar-nos. La primera, deixant la teva valoració i els teus comentaris al canal d'iTunes de Mossega la Poma i difonent el programa entre amics, coneguts i saludats. La segona, comprant a Amazon, accedint per mitjà de l'enllaç d'afiliats que trobaràs a la web o a les notes del programa de cada episodi. A tu no et costarà res i nosaltres rebrem una petita ajuda per pagar les despeses. Gràcies.
Bé, doncs ja ho heu sentit. La millor manera d'ajudar-nos, a part de les compres a través del programa d'afiliats d'Amazon...
És posar missatgets, estrelletes...
Sí, ara fa temps que no ho feu. Per tant, és una crida a aquells que tingueu una mica el coraçoncito bonito de poder-nos posar una valoració i un comentari. Les valoracions ens donen visibilitat...
Això vol dir un cor de tonyina?
Un cor de tonyino. De tonyino.
De tonyinot.
Doncs les valoracions ens donen visibilitat, els comentaris els llegim i n'aprenem, cosa que sempre és bo. Segona cosa, i us agraïm molt aquells de vosaltres que ens heu fet cas des de l'última crida, us apunteu a la newsletter.
Sí.
Teniu un desplegable que està a la web i també teniu a la banda del dreta, un lloc on podeu posar nom, cognoms i el vostre correu. En rebreu les informacions que anem promocionant de les propostes Mosseguis, amb coses que vosaltres mateixos també ens aporteu.
Notícies i moltes coses més.
I ja us vam dir que nosaltres no estimem mai més, o sigui, no estimem més a ningú que aquells que us heu subscrit a la newsletter. No sé per què,
els que més estimeu.
Estimem brutalíssimament molt. Doncs ja ho sabeu. I atenció, Marc, això no ho sabies tu,
no
dic de sorpresa.
M'enganyes.
Sabeu que cada any fem una enquesta als oients. L'any passat, això es fa a final de temporada i aquest any la farem igual. L'any passat ens va sorprendre molt la participació, molta gent va respondre, va contestar, ens van donar molt bones idees, sí. Va néixer Minuts Mosseguis.
Vam treure la música del programa,
sí,
que vaig posar en una cançoneta i vam dir Fem més mossega la poma, però de música.
Van fer molts canvis i tots van sortir de l'enquesta. L'enquesta es tornarà a fer enguany a final de temporada. Estem a meitat de temporada, més o menys, i jo he pensat que estaria bé introduir una preenquesta. I com anirà aquesta preenquesta? Doncs aquesta preenquesta es farà només aquells de vosaltres que ens envieu enregistrat un arxiu d'àudio. Vale? Ara només volem arxius d'àudio.
Ens digueu el que sigui, però en
àudio. Amb un arxiu d'àudio, perquè si no dieu insults, paraules malsonants...
Això ho fem nosaltres.
Això ho fem nosaltres. Els afegirem al programa. Sí. Vale? Els arxius d'àudio han d'anar a joparticipo@mossegalapoma.cat.
No és allò palangant, és joparticipo@mossegalapoma.cat.
Això del correu electrònic, que per cert, que ara és vas estar a la
SER. És que el senyor GTD i tot això.
Sí. No, el joparticipo@mossegalapoma.cat. És que tu pots posar el que vulguis @mossegalapoma.cat, sí. Que arriba al mateix que l'aix. Però bueno, la gent no ho sap. Tres coses heu de posar en aquest... tres preguntes heu de contestar o tres coses heu de respondre en aquest arxiu d'àudio. La primera... des d'on sentiu Mossega la Poma? Si és via podcast o via ràdio, si és des d'una aplicació, i si ho feu des del cotxe, a la feina, fent l'amor, cuinant, entrenant, que ens ho diguin.
Espero que no.
Per cert, aquesta setmana amb Shable feia una enquesta
sobre quanta gent escoltava podcast no,
sobre la tecnologia i els canvis d'hàbit de la masturbació masculina, però no la podem explicar perquè estem en horari protegit, però un dia d'aquests, si no estem en horari protegit, ho direm.
Sí, perquè la femenina era allò que deia el Pepe Rubián, és achoa, achoa, achoa.
Exacte. La segona cosa que heu de contestar és us heu plantejat mai fer vosaltres mateixos, oients...
No, fent-nos... No. Deixo estar, Tomàs.
Un podcast.
Vale.
Ets i seràs només consumidor o t'has pensat algun dia fer-ne un? Vale? Si n'has pensat algun dia fer-ne un, digue'ns-ho també en aquest àudio. I tercer punt, afegiu el que vulgueu, perquè per això és lliure. Ho repetim. Us fem la promesa que ens escoltarem tot i cadascun dels àudios, i si no dieu explícitament que no voleu sortir en el podcast,
no voleu sortir,
o no sou massa mal parlats, us afegirem en aquesta secció en propers episodis. Recordeu, joparticipo@mossegalapoma.cat.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Molt bé, temps de tertúlia. En Jordi i en Ferran s'ha quedat a la taula, sí, per tant, a veure si poden dir alguna cosa.
Doncs, sí, l'altre dia, ahir, parlant amb un amic meu de Salamanca, perquè tinc amics a aquests llocs, doncs em diu, què fullies avui parlant per la ràdio?
A Salamanca?
Sí, es va sentir, perquè era a la SER, em van entrevistar, em van trucar de la
Seva
Comunicació. Em van trucar de la Seva Comunicació del PC, que la SER necessitava algú que en sapigués alguna cosa d'història de la informàtica, com que és la meva assignatura, doncs em van ficar en línia amb la Gemma Nierga, i doncs vaig entrar, la vaig corregir, la vaig interrompre,
li vas dir adeu i vas marxar.
I al final em van dir, bueno, vale, d'acord. A més, em va agradar perquè hi havia un parell de tertulianos molt casposos, vaig estar escoltant els,
sí,
abans d'entrar uns tertulianos casposíssims, i els vaig deixar
noqueaus,
els vaig canviar de marxa i no em van seguir.
Em va agradar, van ser 5 minuts, però va ser molt simpàtica la intervenció, Marc.
Gràcies.
Sí. Bé, tornem als temes que... Això era off topic, anem als temes de la tertúlia.
I ara, hora que a Mac també tinguéssim malware, no, abans i ransomware...
Anem a acabar d'explicar això de Netflix, perquè m'ha fet molt mal. ¿Vale? Sí, no...
Tio,
no ho entenc.
BitTorrent, tio, a cagar. No, o sigui, Marc, si no volen els teus diners, que se'n vagin a la merda. Ja ho deien els mojinos escorcios, ni pa'lante, ni pa'atrás, ni pa' arriba, ni pa' abajo, al carajo. Hòstia.
A mi el que em sorprèn, hi ha coses que, com la rotació de Mart, no la podem controlar des de la Terra. M'agradaria, però no la podem controlar. Tampoc podem controlar, per exemple, tu pagues impostos a l'estat espanyol i Televisió Espanyola t'insulta. I no hi ha cap casella en els impostos que diguis no li des dinero a Televisió Espanyola.
Sí, altres coses, però hi ha caselles...
Com a català, no. Televisió Espanyola t'insulta. I, en canvi, a Netflix, que un pren la decisió conscient, formal, de donar-los $7 i pico cada mes...
No els volen.
Per jo no vull veure Netflix Espanya. Primera, perquè està capada. Segona, perquè no té contingut de UK i altres sèries que a mi me ponen perraco. A mí me agradan las series de la BBC.
Sí, tú te dan las series de la BBC.
Yo soy un viejo como, yo soy como una señora no. D'aquestes de Newcastle, ¿sabes?
Que no, de Newcastle.
Tomás, no només tú. O sea, yo he contingut de Netflix América que me interesaba mucho. Y a més, m'anava bé poder fer servir VPN per mirar Netflix a España. Perquè Telefònica...
Però ja és un engorro haver de passar per VPN, Proxys, aquesta història, eh? Pagant, eh? No dic fent el pirata, dic pagant. Digues.
Ah, no, perquè jo com usuari de Netflix...
Netflix Espanya o Netflix?
Espanya. Vaig descobrir això, vull dir, que realment...
És que House of Cards,
sí.
Que és de llagrimeta...
Jo ja la tinc.
Sí, però jo, igual que jo, l'he hagut de tenir David Torre.
Pirata, exacte.
Sí.
Però vaig anar l'altre dia, estava a Anglaterra, i vaig dir... Amb la mateixa conta vaig dir, collons.
Però vull dir, i a França però vull dir, ha estat aquí
no,
sortit.
Però no, però vull dir que no hi ha el mateix contingut. En la meva conta estàs allà i dius, carai. No, i dius, no. Jo vull accedir a aquest contingut des de casa, perquè tinc que traslladar-me...
Sí, no, i a més, el curiós del cas és que a tu et castiguen... O sigui, tu vius a Anglaterra, pagues a Anglaterra, i mentre estàs a Anglaterra no passa res, però en el que et mous del Regne Unit i viatges, havent pagat la teva quota...
Sí, desapareixen no... els continguts. Igual que a mi m'apareixen continguts quan vaig allà, ells els apareixen quan venen
sí, aquí. Sí, el que passa que americans i anglesos són clients de Netflix premium, pagant el mateix que tu. Perquè tu ets client, si tu estàs pagant Netflix a Espanya, ets client de Netflix, merda.
Sí.
Perquè
estàs no, perquè, no, perquè tens un... passa, a veure, aquí el que passa, això no és que ho faci Netflix expressament. O sigui, a veure, Netflix fa un servei molt maco i és una companyia que d'entrada ens cau bé. Però el que sí que passa és que aquests senyors, per poder distribuir certs continguts, els propietaris dels continguts reparteixen el contingut en funció dels acords de copyright que tenen a cada país.
Però,
i els han obligat a fer això.
Per què al segle XXI existeixen aquests acords
de copyright? Perquè hi ha gent com les Gaia companyia que es dediquen a...
És una d'aquelles coses rares. De fet, gran part del problema que té Netflix aquí a Espanya és, per exemple, a mi m'agrada molt Castle, però hi ha altres companyies aquí a Espanya que tenen el contracte i els drets de Castle, Netflix no la pot emitir.
Hòstia, la traducció, la veu del Castle en castellà la vaig veure sense voler i és horrorosa.
Bueno, jo en el meu cas vaig començar-la a veure en castellà i no em sembla tan desagradable.
Sí, és horrorós, clar, però és, coneixes és la veu del Nathan Fillion, dius, ja, bueno, mare de Déu, que li han fet aquest home.
Aquests acords, que és com l'esclavatge del segle XXI...
No, però hi ha coses, perdó que m'hi foti, però és que això a mi m'ha picat molt fort,
a
perquè
tots.
A part de... que era un servei que jo estava desitjant que estigués aquí, és el que dius tu, Tomàs, ha arribat capat, i a sobre d'arribar capat, jo sóc un burro que té Telefònica.
Ah, bueno, tu ets el del Yombi.
I no puc disfrutar. No tinc Yombi.
Ah, no.
Sí, no perquè jo passo de pagar-los i jo faig el que diu en Marc, per un servei de merda, m'ho descarrego i fora, amb 10 megas que tinc jo a casa meva, no puc veure Yombi i jugar a l'ordinador o descarregar una cosa, no puc fer-ho perquè la meva línia no dona.
Perdoneu, tornem a taula, gràcies, tècnico de sonido por meterte donde no te llaman. Digues, vosaltres voleu comentar alguna cosa al respecte?
Ah, no en particular, no, simplement això, que jo crec que realment jo entenc que els drets no es venguin globalment, però potser haurien d'anar modernitzant. És a dir, jo entenc que la idea que hi ha darrere de que no et deixin veure les sèries si surts del país, perquè cada país té els seus drets, han vengut els drets de X sèries, però potser haurien de començar a veure que el món és globalitzat i que no has d'anar fent parcel·les, perquè bueno, clar, al final estàs posant portes al camp. Tu intentes saltar amb VPN, amb proxys, ells t'ho limiten, segur que sortirà alguna altra manera.
Però, perquè no entenc ben bé com ho han fet això d'identificar les VPN. Suposo que haurien fet un blacklist d'IPs d'on arriben les VPN.
Òbviament.
Sí, però clar, és igual, una porta, et sortirà una altra manera per accedir. I
és estúpid. Això és un tema que m'agradaria parlar de forma amb el Benjamí Villoslada, si algun dia ve per aquí.
És que té molta feina, ja, Benjamí, que està fent de jefasso a Mallorca.
Bueno, merci per tot, inclòs el tècnic que no tenia que parlar, doncs ja ho ha parlat i ja s'ha quedat tranquil. Doncs bé. Segon tema, malware per OS X.
I ara en tenim de tot, eh?
Per cert, al contrari del que s'ha dit en molts mitjans de comunicació, d'aquests que van de guais, com
sí.
Els de... no és el primer... No vull seguir. No és el primer...
No
em facis parlar a Marcalia.
No és pas
el primer malware per macOS 10.
No és el primer.
De fet, no fa massa, va haver-hi un similar, un d'aquests que fa, amb això que ara explicarem què fa aquest, que és un ransomware, però estava tan mal programat que no va acabar fent mal perquè no va poder.
Sí, però en aquest cas ens segueix el primer ransomware. El ransomware és aquest de que t'agafen, t'encripten el disc i et diuen, si vols recuperar els continguts del teu disc ens has de passar Pempings.
De fet, ja per Windows, que ja porten molta més escola...
Sí, tenen molta més experiència amb Windows, aquestes coses, home. Ja
no
estan només, molt més avançats.
No, ja no
sí.
Només t'encripten coses teves del disc dur. és veritat. És,
sí, és un tema molt més trillat, home.
És
on estan els cansats.
És com el Barça i el Madrid, perdó.
Exacte, sí.
Doncs... venia a dir, amb Windows ho fan tan bé que ja ho han automatitzat. Ells agafen, escaneixen el d'això, miren les unitats compartides, i les unitats compartides són en xarxa molt millor, perquè si diu, hòstia, estàs amb una empresa i te voy a cobrar más por recuperar.
Exacte,
el disco.
Home,
i tot això ja ho fan amb claus privades i tal, que ja ho fa tot un mecanisme, sí, i ja t'envien el correu dient tantos bitcoins.
I PayPal, bitcoins,
sí. Bitcoins, no? Va per bitcoins.
Puc, una anècdota sobre, sí, sobre justament aquest tema, amb el tema del ransomware. Hi ha un lloc a Barcelona que tenien una màquina per pagar amb bitcoins, és a dir, per posar els diners, i tu podies fer un caixer de bitcoins, val?
Hi havia un al Triangle.
Sí, bueno, massa, hi havia un, el que jo parlo era de gastar el Fab Café. Mm-hmm. I l'altre dia em van dir, ostres, l'heu tret, i em van explicar, no, és que l'hem tret perquè hi havia un munt de gent que s'havia infectat i que no sabia com, no tenia ni idea de com funcionaven els bitcoins, i venien, anaven allà i anaven supercabrejats i es carrejaven amb ells, i jo quina culpa tinc, aquí tenim una màquina. I al final la van treure, no? Només perquè la gent els venia rebotada, imagina que hi havia gent,
sí,
per pagar amb bitcoins.
Que sapigueu que si us passa això, el que passa és que ja dic, us apareixeran carpetes, o no és tot el disc, però sí una part important, o diferents directoris, queden encriptats, t'arriba un correu i et diu, miri, si vostè vol la clau per desencriptar això, ha de pagar uns bitcoins. No pagueu, mai de la vida, no pagueu. On està aquest malware en el cas de macOS 10? Bé, a la versió 2.90, que es va actualitzar el dia 4 de març, d'un programari que es diu Transmission,
que és de BitTorrent. Ara ja no hi és,
però
sí que estan allà.
Però tant que va Apple de Wise i de seguretat, això, aquesta vulnerabilitat ha estat possible perquè han fet servir les credencials de developer de l'aplicació, que eren correctes, i per tant s'han saltat
han hackejat el developer, han utilitzat les credencials. Clar, però a mi, al final algú tens, a veure, hi ha allò de seguretat i funcionalitat, no ho pots tancar tot. A veure, el que sí que és de dir...
Molt breu, està corregit, això va ser a la versió 2.90, actualment estan a la 2.92 i Transmission ja ho ha corregit, i per altra banda Apple ha revocat el permís del certificat.
Sí, però a veure, una cosa, i això ja de sentir com ho faci servir Windows, faci servir Linux, faci servir Mac, el que sigui, has de tenir una estratègia de còpies de seguretat sistemàtica. O sigui, fer servir Dropbox, fer servir Time Machine, fer servir Google Drive...
Però això ho portem dient des de fa molts anys. Mossega la Poma sempre diem que si no tens backup has d'anar a la presó.
No, tens backup, el que et passi, doncs tu has buscat. O sigui,
tenim una trucada.
He d'intervenir com a pipioló del Mac, i jo he tingut la versió 2.9 del Transmission, i ja ho pregunto perquè hi haurà més d'un usuari que estigui en el meu cas,
depèn
i potser escolti el programa.
Depèn d'on tu hagis baixat. No vol dir, o sigui,
depèn d'on te l'hagis baixat.
Ah, bueno, a mi se m'actua, ja fa temps que el tenia instal·lat.
Si és una actualització oficial, és possible que no t'hagis vist afectat.
Vale, és que és el que anava a dir, en el cas de que algú vulgui comprovar, estaria bé que sapigués.
Enllaçarem dues coses. Enllaçarem un article de Mashable que ho explica i també dona les pistes per com trobar si estàs infectat i com desinfectar-te, i enllaçarem a Palo Alto Network, crec que es diu així, Networks. Exacte, Palo Alto Networks, que és realment on van descobrir el problema, on els van informar, on s'expliquen com es detecta i on expliquen com realment
a mi m'agrada més,
doncs
més el
UTorrent
per això,
perquè com a pipiolo de Mac estic agraït jo.
A mi m'agrada més el UTorrent que el Transmission, però bueno, això és un tema de preferències.
Saps que el UTorrent adminava bitcoins?
Imagina't, sí.
El UTorrent va tenir un problema, que és que el propietari del, bueno, el que va fer el programa es va passar de llest i va fotre subrutines per, en plan, si tens el torrent posat i no estaves fent res amb l'ordinador, deia, bueno, ja que tu no l'estàs usant, te lo uso jo.
I minava?
Per adminar bitcoins. Ho va tenir que treure tres parxes després quan la gent ho va descobrir i li va caure una pluja de foc i fletxes que el van deixar tiritar.
Bueno, igual va treure uns quants bitcoins, escolta.
Que... Jordi Ferran, què voleu dir d'això? No... de malware.
Bueno, s'ha dedicat a Transmission, que em sembla que ve per defecte amb moltes distribucions de Linux. Jo sóc usuari de Linux, i crec que no sé si amb l'Ubuntu ve per defecte, o no estic segura, no ho recordo, però porta moltes distribucions, sí.
Sí, no es veia, o sigui, només s'ha vist afectada.
Sí, sí, ja ho sé, no, però... Però bé, en principi és un bon, que té bon nom realment.
Sí, sí, és el client
de referència. BitTorrent bastant reputat.
Però aquest tipus de productes sempre són susceptibles de que algú els pilli, els hackegi i introdueixi cacota.
El problema de les actualitzacions automàtiques.
I acabem ja molt ràpid, que tenim un minut, donant una notícia, que ja està disponible a la Raspberry Pi número 3, especificacions, incorpora adaptador Wi-Fi i Bluetooth integrat, té 4 entrades USB, que crec que continuen sent 2.0, sí, si no recordo malament. El processador és un quad core i un giga de RAM, entre altres coses. Us enllaçarem a un lloc on estan les especificacions
detallades.
I com
val detallades. Això? Uns 35 euros?
Sí, dòlars.
Dòlars.
Sí,
35 dòlars.
Sí. Bueno, aquí, si vas a comprar-lo a les tendes, et cobraran més, però...
No,
però
no, sí, pots anar a comprar-lo a les tendes. Ho has de comprar a través de l'enllaç que publicarem en la nostra compte de filials d'Amazon.
Ah, aquí.
Que és barato, barato, no et costarà més i ens dona uns
canals. Genial,
sí, sí, sí. No, no, val això, eh? Hem trobat el... Sempre us enllacem...
El... Però és que és gairebé el preu estàndard sempre, els 35
dòlars. Sí, sí, el preu...
S'ha
de dir que el Raspberry té el detall, com a mínim, que et van fent upgrades de la mateixa placa i no pugen el preu, perquè ells segueixen fabricant la 2 i la 1,
sí,
per temes de compatibilitat amb indústria. Mm. Llavors, ells et treuen noves versions, però diuen, no, ara la posarem 5 dòlars més, o no?
No, tenen, no, és el preu.
Coneixeu com va, o sigui, qui hi ha al darrere, quanta gent, on treballen, com s'ho fan?
Ah, sí.
És un treballador de Broadcom. Mm-hmm. I clar, jo crec que s'ha de dir que la Raspberry Pi no és maquinari lliure com l'Arduino.
Mm-hmm. És a dir, fet... fas ben aclarir-ho, perquè tothom entengui la diferència de que si apostes per una cosa o apostes per una
jo
altra.
Jo vaig comprar una placa coreana que portava, doncs, precisament amb Raspbian, mm-hmm, i Broadcom els va deixar de vendre chips. És a dir, que està molt bé, ells potencien que el que està al voltant sigui lliure. És com el vostre amic Steve Jobs, no?, que deia que tot el seu sí que s'havia pagat, però tot el que estava al seu voltant podia ser lliure i s'havia fomentat, no? Mm-hmm.
Realment
en aquest cas clar, sobretot perquè els microprocessadors diguéssim que per fer de processador central acostumen a ser ja secret d'industrial,
sí, en aquest cas és de Broadcom i ell té la propietat
i se'ls queden ells.
Però el CEO de Raspberry Pi és precisament dissenyador de chips de Broadcom. Mm.
Justament aquest cap de setmana vaig estar parlant
amb
ell, sí, a Cambridge. I no, però realment és propietari, però estan realment, jo crec que la seva iniciativa és molt positiva.
És lloable,
és molt positiva, sí, sí, i realment
com has de venir a parlar de makers, també parlarem de Raspberry Pi, em sembla. Anem de pet cap a les propostes mosseguis, que tenim molt pocs minuts, no sense dir que aquesta tertúlia, amb la part d'indignació i amb la part educativa, la indignació ha sigut nostra, l'educativa dels convidats, exacte, ha estat patrocinada per capside.cat.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat.
Una cosa d'aquest anunci. Departament de màrqueting de Capside, aquí els de Capside. O em passeu la nova musiqueta o continuarem fent cantos gregorianos damunt de la falca de Capside. Mensaje enviado.
Que no els agraden els cantos gregorianos.
Es pixen de riure, però els heu passat tot el material per fer el nou anunci i porten una mica
que
de...
Que no, que a mi m'agrada cantar.
Van de cul de feina. Proposta.
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies. Pom,
pom. L'Aleix Cabrera ens va comentar que Apple ha obert un compte o perfil d'atenció a l'usuari o de suport a Twitter. Es diu @AppleSupport. I a més es poden fer les consultes en català.
O sigui, els pots fotre per allà directament allà. I tal. A mi m'agrada més el compte aquell del fake Johnny Ive, sí, que és molt divertida.
En Carles Caño, recordeu que si teniu alguna cosa m'aixequeu el dit i us dono pas. En Carles Caño jo ho havia vist perquè m'havien fet una demo el dia anterior, però ell ens va recomanar una aplicació, la va provar i ens ho va enviar amb una imatge en el compte de WhatsApp. És una aplicació que es diu MSQRD, és per iOS.
Aquests també saben posar noms,
sí,
eh?
És un acrònim, és l'acrònim de Masquerade.
Ah,
i t'agafa la cara i et posa una cara de mico.
Sí, sí,
no
me la va ensenyar,
és molt divertida. Si voleu jugar una estona
amb els nens els hi deu agradar, sí.
Bueno, i amb els que no són tan nens també ens agrada
també.
És molt divertida. Teniu alguna cosa que comentar?
Sí,
digues.
Com a proposta i cosa novedosa que s'està fent a Barcelona, mm-hmm, comentaria l'Hora One, que vol dir Long Range, és per internet de les coses, mm-hmm, i ara mateix hi ha un grup de gent de Barcelona que vol connectar tota Barcelona amb una mena de wifi d'internet de les coses, en la qual no farà falta pagar 3G per fer comunicacions.
Que és com el del wifi.cat, no?
No exactament. El wifi.net
és tan... Pots dir com es diu? LOR?
LoRa.
LoRa?
Sí, LoRa.
LoRa One?
One és de White... és de la
xarxa. Ah, de One, de White... Sí. Okay.
De fet, LoRa és a nivell físic, mm-hmm. és a dir, que tens sistemes de ràdio a 433 MHz o 868 MHz a Europa, mm-hmm. i és a nivell físic. I LoRa One és amb IP, llavors pot ser connexions de sensors...
Que bo, i així no has de pagar les operadores de turno.
Correcte. I a més està plantejat a Barcelona perquè sigui...
Fucking Movistar.
Dels comuns, que sigui que tothom hi tingui accés amb unes limitacions.
M'encanta. M'has fet un home. Proposta Mossegui...
Molt malament, Tomàs.
No, és que m'encanta. És que avui tinc,
mira,
avui
tinc un dia...
Normalment jo sóc el bona persona i ell és el destroyer.
Avui entre els pajillerismos i això ja... És que...
Propostes que arriben de vosaltres perquè les hem pillat d'allò que heu comprat a través del nostre del compte d'afiliats d'Amazon. Un que m'encanta és un drone hexacopter amb una càmera HD de 2 megapíxels.
Drone hexacopter?
Sí, i memòria... està en vermell com el Make It. I també està en verd fluorescent.
Jo m'he comprat dues cadires amb haques penjants.
No va ser vist. Bueno, doncs aquest dron, que és un hexacòpter en càmera HD i memòria de 4 gigas, val molt poca pasta, molt poca pasta a Amazon, i bueno, un museu l'ha comprat.
Però hi pots muntar metralladores a sobre o no?
No crec, perquè és molt petit. Bueno. L'altra proposta, museu, aquesta m'ha fet molta gràcia, és un suport flexible de cotxe per smartphone que es diu Kenu Airframe. Airframe Plus. Ve perquè l'enganxes a les sortides d'aire, saps? De ventilació del vehicle. No? És superguapo, és d'aquests que s'estiren, és molt petitet, aquests una mica... És molt xulo. Però ho van publicar a la compte de Twitter i un va dir, hòstia, jo el vaig comprar, va molt bé, però compte que carrega, és pinça tan fort que es carrega les barretes d'això, o sigui que aneu en compte. Però,
i en Cinerbof s'ha comprat una Fender Squire Telecaster amb l'ampli de joc amb la compte de Mossega la Poma, perquè, i per exemple, perquè jo el vaig animar, em va dir, escolta, es pot, quan ets gran, pots aprendre a tocar la guitarra? Dic, sí, home, sí, bueno, ja ho faré com jubil. I vaig dir, no, ho has de fer ara, i li vaig enviar el link del producte a Amazon.com, perquè ell està als Estats Units, a Carolina del Nerd, i va parlar amb la seva parella, i se l'ha comprat, o sigui que ja tenim un altre guitarrista.
Us agraïm a tots que feu aquest gest, amigos, saludados, conocidos, oients del podcast, gent de la ràdio, sé que molta gent ho esteu fent, sí. I jo crec que en un parell de mesos Mossega la Poma sortirà de números vermells.
I pensa que en Ciner li vaig enviar el link sense els afiliats, mm-hmm. i es va prendre la molèstia d'entrar al blog a buscar el link d'Amazon.com i llavors fer la compra.
Moltes, o sigui, gràcies, Ciner. És que no hi ha... És que la gent de Carolina del Nerd és molt, sí, és sí, molt sí, especial. Sí, sí. Val, doncs fotem-lo camp. Well, that's what I do with a drunken sailor. That's what you do to the drunken sailor. That's what I do with a drunken sailor. Early in the morning. Jordi Ferrer, moltes gràcies per haver-vos avui quedat fins al final del programa. Ho agraïm moltíssim quan ho feu. La setmana vinent a Mossega la Poma, molt contents d'anunciar la visita d'en Josep Maria Ganyet. Torna a Mossega la Poma.
Just abans de Setmana Santa.
Torna amb un tema que ens agrada molt perquè va publicar un article al Via Empresa que es diu, i us el recomano que el llegiu, La cara B de les coses. Uh-huh. Va en referència a com Periscope, per exemple, i el Piqué estan canviant la manera del periodisme esportiu i de l'esport. És una cosa que en parlarem la setmana que ve, d'això i d'altres derivades,
no,
que no,
no
us heu de perdre.
Que si teniu algun dubte sobre el tema de les drogues recreatives o no, envieu-nos preguntes perquè tindrem una experta a finals, a mitjans, finals
de abril,
de Droja de la Buena. Droja de la Buena, com l'altre podcast que fem, que és de Testers, no oblideu, que també el tenim. I si voleu més Tomàs i més Ludo i més Carles Canyo i més Dani Amo, estem a ztetesters.com.